L'informatiu de Mutel. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutel.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la CEMUTE. Avui dilluns, dia 12 de setembre, destacarem... A l'Ebre, el nou curs escolar comença amb normalitat, segons el director dels serveis territorials del departament, Antoni Martí. Per un país de tots, l'escola en català serà el lema sota el qual aquesta tarda se celebrarà una concentració que a Alcanar es farà a la plaça de l'Ajuntament. Els veïns de Sant Jaume protesten per la pèrdua dels serveis en sanitat. Martí defensa la immersió lingüística perquè està avalada per la immensa majoria del país. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. A l'Ebre, el nou curs escolar comença amb normalitat, segons el director dels serveis territorials del departament, Antoni Martí. Els centres escolars tindran 20 professors menys, un fet que es veurà compensat per les jubilacions i l'increment del nombre d'hores de classe, segons Ensenyament. El curs escolar ha començat avui dilluns a les Terres de l'Ebre per a 28.392 alumnes, només 52 menys dels matriculats l'any passat, fent visible la tendència d'un cert estancament en el creixement de la població escolar dels últims anys. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa.
Doncs així és, Tomàs, aquesta evolució sumada a les jubilacions i al fet que els professors hauran de fer una hora més de classe permet assegurar a Ensenyament que es manté el contingent docent al territori. Més de 2.374 professors, tot i la reducció de 20 dotacions respecte al curs anterior. El director dels serveis territorials del departament, Antoni Martí, citava la lluita contra el fracàs escolar, l'enfortiment de les formacions professionals i l'aposta per l'anglès o les noves tecnologies com a objectius d'aquest curs que comença avui. Després que l'inici del curs passat es registrés un increment d'un miler d'alumnes respecte a l'anterior, Martí valorava l'estancament d'aquest curs en termes migratoris i demogràfics. L'escoltem.
Jo penso, a veure, per dues coses, per almenys el que ens estem donant, que estem veient als centres, és que no tenim aquella arribada massiva que teníem, que sobretot aquí a Terres de l'Ebre la teníem el mes de setembre, no tenim aquella arribada massiva, s'ha estabilitzat molt, i tampoc aquell creixement que teníem en la natalitat. Penso que les dues coses han conjugat que es pugui mantenir l'estabilitat.
Que teníem en la natalitat.
Tot i aquesta estabilització en quant al nombre d'alumnes que comencen avui curs i d'acord amb les dades aportades per Ensenyament, el creixement de totes maneres es manté, tot i que això sí, discretament. A Ensenyament Infantil, per exemple, hi haurà 78 alumnes nous, a Primària 107. En canvi, disminueix el nombre de matriculats a ESO, amb 76 alumnes menys i a Batxillerat amb 116, a l'espera de les matriculacions en cicles formatius que solen experimentar importants variacions durant el mes de setembre. En el marc de les retallades, també ha de destacar el decreixement en el nombre de professors. Concretament, seran 20 professors menys els que deixaran les dotacions docents als centres amb 2.374 professors. Aquesta reducció, segons Martí, no ha de suposar a la pràctica cap reducció de docents, ateses les jubilacions que s'han produït i el fet que els professors hauran de dedicar una hora més a classes durant aquest curs. Martí també volia destacar la normalitat prevista en l'inici de curs avui mateix.
En normalitat, sí, evidentment. Nosaltres no tenim constància perquè tenim tot el professorat al centre i tenim totes les dotacions. Per a començar, no tenim cap centre que tingui cap problema estructural per poder iniciar el curs, o sigui que tots els centres tenen ara llocs. La setmana passada ja ho pugueu veure que el centre que ens preocupava una mica que no estigués a punt era l'Institut de Tortosa, que l'Institut de Tortosa, el tercer institut, ja estarà en ple funcionament el dia 12, i pel demés no tenim cap a data d'avui cap problema ni d'escolarització ni de professorat.
També cal destacar d'aquest inici de curs la desaparició de la sisena hora i el calendari escolar, que seran algunes de les novetats. Pel que fa a la sisena hora, únicament la mantindran els centres d'atenció educativa i preferent de Remolins i la Mercè a Tortosa, així com totes les zones escolars rurals, és a dir, els CERs, a excepció d'una, això sí. D'altra banda, i a diferència de la tònica general a la resta de Catalunya, 65 centres de l'Ebre han optat per l'horari de 9 a 12 i de 3 a 5 de la tarda, mentre que 16 ho faran per l'horari de 9 a 2 quarts d'una i de 3 a 2 quarts de 5. Martí també deia que molts alumnes i les seves famílies es veuran afectats per la necessitat de pagar el transport en els casos d'ensenyament no obligatori i desplaçaments a l'interior d'un mateix municipi.
Gràcies, Josep, i continuem parlant de l'inici del curs escolar. Els centres escolars de l'Ametlla de Mar obren les portes amb un curs marcat per les novetats. 650 alumnes del Col·legi Públic Sant Jordi, 350 a l'Institut d'Ensenyament Secundari Mare de Déu de la Candelera i 94 a la Llar d'Infants han començat curs avui. L'Escola Nàutica compta enguany amb prop de 400 alumnes. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta informació.
El CEIP Sant Jordi ha començat curs avui amb prop de 650 nens i nenes que, després dels mesos d'estiu, emprenen amb ganes el curs escolar. Ha hagut un lleuger augment d'uns 25 alumnes respecte a l'any anterior, un curs marcat per diverses novetats. Una de les més destacades és el canvi en l'horari. Recordem que tant a infantil com primària començaran a les 9 del matí fins a les 12 i mitja i una hora i mitja per la tarda, de 3 a 4 i mitja. Per tant, es redueix la sisena hora. Tot i això, cal tenir en compte l'inclusió del suport escolar personalitzat als alumnes que ho necessitin distribuït en 3 dies setmanals. D'altra banda, la polèmica Setmana Blanca situada al febrer desapareix. Una altra de les novetats que no afecten l'horari lectiu dels escolars és la carta de compromís, una novetat que es comparteix amb l'IES Mare de Déu de la Candelera, que enceta curs avui amb prop de 350 alumnes. Enguany hi ha un curs més de batxillerat i un més de formació professional, ja que amb el nou pla està compost de dos cursos. El projecte de l'aula oberta continua enguany. Tot i les mesures d'ajustament econòmic del Departament d'Ensenyament de la Generalitat, aquest centre Calero no l'han afectat excessivament. Sí que és cert que s'ha reduït un 25% del pressupost, però s'ha augmentat la plantilla de professors, en concret dos més que l'any anterior. Per tant, l'IES de l'Ametlla de Mar comptarà amb 42 professors. A més, gràcies al treball realitzat per l'equip educatiu, el Departament ha aprovat un any més un projecte d'intercanvi d'alumnes a països com Polònia, França i Itàlia. Una més de les novetats d'enguany és l'augment a 19 hores lectives setmanals, tal com passa a la resta de centres catalans. Pel que fa al programa 1x1, reconvertit en Educat 2.0, continua aquest any. Per tant, enguany els alumnes de primer, segon i tercer d'ESO disposaran d'ordenador. Des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar fa 9 anys que subvencionen els llibres de text als alumnes d'ensenyament obligatori dels centres ubicats a la població. Mari Carme Martí és la regidora d'ensenyament.
Nosaltres, fa 9 anys, ens vam comprometre a que pagaríem, si entràvem nosaltres, pagaríem els llibres de text. No eren els, la mateixa època, també ho hem de dir-ho. Nosaltres vam complir, perquè vull dir, avui dia ens trobem amb Badalona, que ho va prometre aquest any i que ara diu que s'ho ha d'estudiar. Nosaltres no som així. Nosaltres ho vam prometre fa 9 anys. Vam guanyar les eleccions al juny i al setembre els llibres de text estaven subvencionats per l'Ajuntament. Ho hem pagat durant 9 anys i ara veurem a partir d'aquí de quina manera es fa.
La llar d'infants Xerinola també comença avui curs. La llar acull nens i nenes amb edats compreses des dels 4 mesos fins als 3 anys. I és que la llar de l'Ametlla ofereix 3 nivells, P0, P1 i P2. Enguany s'ha detectat un descens en el nombre d'alumnes. Un total seran 94 nens i nenes. A causa d'aquesta disminució redueix una aula de lactants. Aquest nou curs només hi haurà en actiu la dels peixets. D'altra banda, enguany s'augmenta un 5% la quota i la matrícula. Per tant, la quota passa de 95 euros mensuals a 103 i la matrícula de 65 a 68 euros. Pel que fa a l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya, els alumnes dels cicles formatius de grau mitjà també comencen avui, mentre que els de grau superior ho faran una setmana més tard. Aquest curs incrementarà en quasi un 20% el professorat, comptant amb 23 professors. Actualment el centre ofereix 4 cicles formatius de grau mitjà, que són els de busseig, manteniment de vaixells, màquines i de pont, i 2 de grau superior, que són els de màquines i el de pont. L'escola va tenir l'any passat un total de 370 alumnes en la formació professional reglada i les previsions per aquest any superen els 400.
Per un país de tots, l'escola en català serà el lema sota el qual aquesta tarda se celebrarà a partir de les 7 tot un seguit de concentracions als municipis catalans, una concentració que a Alcanar es farà a la plaça de l'Ajuntament organitzada per somescola.cat. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de parlar avui d'aquesta crida, d'aquesta concentració que pràcticament a totes les poblacions de Catalunya aquesta tarda ha convocat l'Organització d'Entitats Cíviques i Educatives per l'Escola en Català, somescola.cat. Sota el lema, per un país de tots, l'Escola en Català, concretament aquí a Alcanar a partir de les 7 de la tarda, està convocada aquesta concentració a la plaça del nostre Ajuntament. Una concentració a la qual l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, animava tothom a participar-hi. L'escoltem.
Animo a tota la gent a assistir a la concentració a favor de la immersió lingüística que es farà avui a les 7 de la tarda davant de l'Ajuntament. Tots sabem que el sistema d'immersió lingüística ha estat un model d'èxit que ha funcionat molt bé i que concretament aquí a Alcanar, que tenim un número important també de gent nouvinguda, ha permès que tots els xiquets s'integressin perfectament, que aprenguessin el català i que quan surtin de l'escola surtin coneixent perfectament i parlant perfectament tant el català com el castellà. I això també és bo, perquè és un element d'integració i és també de que un país té un únic sistema educatiu i així també evites que caiguin dos vies, que caiguin un sistema privilegiat i un sistema no privilegiat i que caiguin diferències. D'aquesta manera hi ha un únic sistema i per tant no hi ha la possibilitat esta de fer aquestes diferències o marginacions. I per això és important que defensem aquest sistema d'immersió lingüística, que defensem el català, perquè si el català no s'ensenya a l'escola, realment ja ho té difícil, encara ho tindrà molt més difícil, i és important que tots prenguem consciència de la importància de la nostra llengua i que aquesta tarda, torno a dir, a les 7 de la tarda davant de l'Ajuntament assistim a la concentració en defensa del català, en defensa del nostre sistema educatiu d'immersió lingüística.
D'altra banda, l'alcalde d'Alcanar, en la seva qualitat de conseller comarcal i també d'alcalde, destacava la manca de sensibilitat del Consell Comarcal del Montsià, ja que per aquesta tarda i a la mateixa hora, a les 7 de la tarda, ha convocat la constitució del Consell d'Alcaldes. Una cita a la qual el republicà Alfons Montserrat destacava i reconeixia que no hi assistirà, ja que dona prioritat en aquesta concentració de protesta defensant el sistema d'immersió lingüística vigent a Catalunya.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
A Sant Jaume d'Enveja, del 30 de setembre al 2 d'octubre, primeres jornades Somriu. Al pont Lo Passador, amb la primera regata de promoció de rem olímpic Lo Passador, coincidint amb la inauguració del Club de Rem Delta. També hi haurà excursions amb vaixell, concurs de pesca, classes gratuïtes d'iniciació al rem, mostra d'aus de raça, ballada de jotes, menús especials als restaurants, degustació i venda de productes típics, ceràmica artesana, lloguer de bicicletes. Primeres jornades Somriu del 30 de setembre al 2 d'octubre, organitzades per l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja amb el suport de Restaurant Racó del Riu, la Càmera Rosera del Montsià, la Càmera, Angules i Marisco Roset, Creuers Delta de l'Ebre i Creuers Olmos.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els veïns de Sant Jaume d'Enveja han estat els primers de les Terres de l'Ebre a sortir al carrer i manifestar-se contra les retallades del Departament de Salut, que en aquest municipi del Delta de l'Ebre es concentren principalment en la supressió de l'atenció continuada al centre d'atenció primària. Des del passat dia 1 de juliol, el centre sanitari tanca a les nits, de 8 del vespre a les 8 del matí, i els caps de setmana i festius obren només 2 hores per atendre cures. A més, segons explicava al Diari de Tarragona l'alcalde del municipi, Joan Castor Conell, el servei d'ambulància que tenia base al poble durant el dia s'hi està només a la nit. Segons denuncia l'alcalde, aquesta reducció de serveis s'ha dut a terme sense una anàlisi i debat previ que s'hagués pogut realitzar a través dels governs territorials de salut que per això es van crear. Amb la construcció del pont passador sobre l'Ebre, des de Salut, s'ha optat per optimitzar els recursos i concentrar les guàrdies nocturnes al municipi veí de Deltebre. A partir d'aquesta setmana i arran de la supressió de l'atenció continuada, tampoc farà guàrdies de nit l'única farmàcia de Sant Jaume d'Enveja, de manera que els veïns que necessiten algun medicament hauran de desplaçar-se també a Deltebre. La protesta d'ahir estava convocada per una plataforma d'usuaris recentment constituïda i que preveu mantenir els actes de protesta. Així, la plataforma ha convocat concentracions cada divendres al vespre davant del CAP. La manifestació d'ahir va recórrer els principals carrers del poble, passant per davant del pont sobre l'Ebre, per concloure davant de la seu de l'Ajuntament, on es va llegir un manifest en contra de les retallades i a favor d'una sanitat pública i de qualitat.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El secretari de Comunicació del Govern, Josep Martí, va defensar la política del sistema d'immersió lingüística a les escoles, tot argumentant que compta amb el suport de la immensa majoria del país. Martí va estar l'encarregat de pronunciar la conferència de l'acte institucional de la Diada a les Terres de l'Ebre. Amb el títol En defensa de la política, el secretari de Comunicació va reivindicar la validesa de l'actual marc democràtic i va alertar dels perills que, considera, s'amaguen rere les formes de reivindicació política com el moviment del 15M.
Doncs el que venim a fer és això, a posar arguments damunt la taula per defensar la política. Perquè sense política no hi ha respecte per l'altre, no hi ha espais de convivència i res del que tenim s'aguanta. I això, que sembla doncs que com que fa molt de temps que ho tenim, ja ho podem donar per descomptat, doncs en el nostre país en els últims mesos han passat coses que una mica entenc que la gent que ens amoguin el futur de casa nostra, que ens amoguin el futur de Catalunya, doncs de quan en quan està bé poder dir amb tranquil·litat que la política és una cosa extremadament positiva, que és imprescindible i que sense política no hi ha societats democràtiques.
Després de valorar que els fets d'aquesta última setmana, amb l'aparició de la interlocutoria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la immersió lingüística a les escoles, Martí va avalar la política lingüística del govern des del prisma del seu suport social majoritari a Catalunya.
La virtut de la democràcia és que es construeix sobre majories i minories. I el que està clar és que la política lingüística del país, la immersió lingüística a les escoles, al darrere el que té és a la immensa majoria del país. És veritat que hi poden haver casos particulars, un número indeterminat de gent doncs, que a la millor apostaria per d'altres coses, però reitero, a les democràcies la principal virtut és que es basteixen sobre minories i majories. I en aquest cas no estem parlant d'una majoria amb la boca petita, estem parlant de que darrere de la immersió lingüística el que hi ha és la immensa majoria del país. Per tant, sobre això entenc que hi ha ben poques coses a dir.
Originari de l'Ametlla de Mar, Martí va estar el protagonista de l'acte institucional del govern a les Terres de l'Ebre. La seva conferència, però, es va dirigir cap a terrenys de reflexió ideològica sobre l'estat actual del sistema democràtic parlamentari que va defensar a capa i espasa en contraposició als moviments alternatius de contestació com el sorgit arran del 15M. La conferència de Martí va estar presidida pel Parlament del delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, qui va recordar les complicacions que la crisi genera entre les administracions, especialment les locals.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La reducció i progressiva eliminació de les bonificacions del cànon de l'aigua a les indústries i domicilis de les Terres de l'Ebre, aprovada pel govern en els pressupostos, ha obert la caixa dels trons entre Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya, els Verds. Els ecosocialistes, fent-se ressò de les crítiques de la Cambra de Comerç de Tortosa i els sindicats majoritaris Comissions Obreres i UGT, van presentar al ple de Tortosa una moció rebutjant la suspensió de la bonificació als usuaris de la Conca de l'Ebre i del Sénia. Els convergents, que es van comprometre a treballar per mantenir les compensacions, van acusar Iniciativa per Catalunya i els Verds de mentir i l'haver reduït la bonificació domèstica aprovant un coeficient del 0,85 pel 0,9 que el govern preveu per aquest 2011. Des de Convergència i Unió, les diputades ebrenques al Parlament, Meritxell Roigé, Anabel Marcos i Mila Fernández, es van aferrar a l'exigència d'aquests coeficients numèrics per desacreditar la proposta. Segons va recordar Roigé, l'any 2006, el govern en el que participava Iniciativa per Catalunya i els Verds, amb l'ecosocialista Salvador Milà com a conseller de Medi Ambient, va decidir incrementar el coeficient reductor per als domicilis del 0,7 al 0,85 i de les empreses del 0 al 0,50. Meritxell Roger, diputada de Convergència i Unió. L'esmena aprovada pel govern, amb el suport del Partit Popular, preveu que el coeficient d'aquest cànon per a usos domèstics arribi a 1, o sigui, que desapareixi el pròxim 2013. El mateix passaria amb la bonificació del cànon per a usos industrials. Fins l'any passat, el coeficient estava situat en el 0,5 i a partir d'aquest any 2011 passa a 0,70, per desaparèixer també el 2013. La notícia va aixecar en armes als empresaris de la Cambra de Comerç de Tortosa, que la van qualificar d'injusta i insolidària. Aquest passat divendres també es van afegir a les crítiques dels sindicats majoritaris UGT i Comissions Obreres. La moció dels ecosocialistes reclama al govern una rectificació al respecte de cara als pressupostos del 2012, tot recordant que el deute de l'Agència Catalana de l'Aigua no té res a veure amb les Terres de l'Ebre, que no s'haurien vist beneficiades per les inversions extraordinàries. Per això, els ecosocialistes exigeixen la restitució del coeficient reductor del 0,7 per als usos domèstics i del 0,5 per als usos industrials el 2012.
A Sant Jaume d'Enveja, del 30 de setembre al 2 d'octubre, primeres jornades Somriu. Al pont Lo Passador, amb la primera regata de promoció de rem olímpic Lo Passador, coincidint amb la inauguració del Club de Rem Delta. També hi haurà excursions amb vaixell, concurs de pesca, classes gratuïtes d'iniciació al rem, mostra d'aus de raça, ballada de jotes, menús especials als restaurants, degustació i venda de productes típics, ceràmica artesana, lloguer de bicicletes. Primeres jornades Somriu del 30 de setembre al 2 d'octubre, organitzades per l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja, amb el suport de Restaurant Racó del Riu, la Càmera Rosera del Montsià La Càmera, Angules i Marisco Roset, Creuers Delta de l'Ebre i Creuers Olmos.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Agència Catalana de Notícies produirà a partir d'avui dilluns la programació radiofònica de suport que la Federació de Ràdios Locals de Catalunya ofereix a les seves emissores associades. L'acord entre l'Agència Catalana de Notícies i la Federació de Ràdios Locals de Catalunya preveu l'emissió de dilluns a divendres de l'informatiu generalista de 30 minuts i la producció setmanal del magazín d'actualitat política, social i econòmica La Caixa dels Trons, del programa Cultura Viva i dels espais temàtics 5 cèntims d'economia i risc zero sobre seguretat diària. Amb aquesta decisió, l'Agència Catalana de Notícies fa un pas endavant en la seva línia de suport a la comunicació d'àmbit local i comarcal, concretament en el terreny radiofònic, i explora fer el mateix en el camp televisiu. Pel director de l'Agència Catalana de Notícies, Joan Maria Claveguera, la iniciativa reforça el paper que l'agència ha de jugar com a eina de suport als mitjans de comunicació catalans, especialment els de proximitat, dotant-los dels recursos que els ajuden a ser competitius d'acord amb la voluntat del govern.
Aquest és un pas endavant molt important per l'ACN amb aquest afany que tenim de donar suport a la comunicació local. Els temps són difícils i en compliment de la voluntat del govern, l'ACN intentarà d'anar endavant amb aquesta iniciativa que els suports de comunicació local, en aquest cas els radiofònics, tinguin les eines al seu abast per poder ser el màxim de competitius.
Per la seva banda, el president de la Federació de Ràdios Locals de Catalunya, Manel Ramon, opinava que aquest acord significa un augment de la qualitat dels continguts destinats a complementar la programació de les més de 100 emissores locals de la Federació. Manel Ramon.
Suposen dues coses fonamentals. D'una part, significa doncs, reforçar i aprofundir en la qualitat del producte de suport a les emissores municipals que pertanyen a la Federació de Ràdios Locals de Catalunya i, d'altra banda, el convenciment clar de l'aposta que fa la Federació de Ràdios Locals de Catalunya per seguir impulsant la comunicació local des de l'àmbit institucional.
El periodista Pere Gendrau, fins ara director territorial a la Catalunya Central de l'Agència Catalana de Notícies, editarà i presentarà Antena Local Informatiu, informatiu diari d'àmbit nacional que oferirà el més destacat del que passa a Catalunya i tindrà especial cura de la realitat local i comarcal. L'equip, coordinat per Francesc Tubau, l'integraran també les periodistes Estela Busoms i Carola López. El magazín d'actualitat La Caixa dels Trons el conduirà el periodista Rafael Ribot i comptarà cada setmana amb un convidat destacat i tres col·laboradors. El primer convidat serà el secretari general adjunt de Convergència Democràtica de Catalunya i portaveu del grup parlamentari de Convergència i Unió, Oriol Pujol. Carola López presentarà Cultura Viva, el programa altaveu de la creació cultural catalana que explica el que passa al país. Els espais temàtics 5 cèntims d'economia i Risc Zero els conduirà Estela Busoms.
Serveis informatius de Mute.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I en el nostre apartat dels esports continuem amb futbol. Des d'Alcanar Ràdio ens informa en Domènec Ramal dels resultats d'aquest passat cap de setmana dels equips ebrencs a les diferents categories. Domènec Ramal.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, repassem l'actualitat futbolística de la jornada, un cop en marxa ja les competicions a totes les categories del futbol territorial català. Comencem, com sempre, parlant de la tercera divisió catalana, on tenim un representant del nostre territori, que és l'Amposta, una Amposta que després de tres jornades de campionat ha assolit en cada una de les jornades els tres resultats possibles. Aquesta jornada, concretament, i amb una golejada 5-2 al Balaguer, jugant com a local, l'Amposta aconseguia la primera victòria de la temporada després de començar la Lliga amb un empat i una derrota. 4 punts per als ampostins, que són novens ara mateix a la classificació. Passem a la primera catalana, primera jornada de campionat, i els resultats dels equips de les nostres comarques van ser els següents. DCB2, el debut del Tortosa jugant com a local, on va caure derrotat el municipal tortosí per 0-3 davant del Júpiter. Per contra, bones notícies, les que ens arriben tant des de la Ràpita com des d'Escó. D'una banda, la Rapitenca aconseguia una victòria de prestigi a domicili en el seu desplaçament al camp del Viladecans pel resultat de 1-3 i també victòria la de l'Escó, que en este cas, jugant com a local davant de l'Olímpic Can Fatjó, aconseguia també la victòria en el seu debut a la Lliga, a la primera catalana, pel resultat de 2-0. Després d'aquesta primera jornada, la Rapitenca és tercera a la classificació, l'Escó quart i el Tortosa ocupa l'última posició. Passem a la segona catalana. En la primera jornada de campionat, els resultats d'aquest grup van ser els següents. La Canonja 1, Vilaseca 0, Bonavista 0, Roquetenc 2, Gandesa 0, Salou 2, Torredembarra 1, La Cava 2, Jesús i Maria 1, Morell 4, Olímpic de Mora 3, Calafell 3, Jesús Catalònia 5, Remolins Vítem 3, Campclar 1, El Catllà 1 i Alcanar 6, Cambrils 3. Líders després d'aquesta jornada, tots els equips que han aconseguit una victòria, com són l'Alcanar, el Morell, Catalònia, Roquetenc, Salou, La Cava o la Canonja. Pel que fa a la tercera catalana, grup primer, on militen els equips de les nostres comarques, els resultats van ser Aldeana 4, Corbera 1, l'Ametlla 7, Jesús Catalònia B 0, Santa Bàrbara 2, Perelló 2, Ullecona 2, Vilalba 1, Horta de Sant Joan 6, Godall 3, Pinell 6, La Sénia 3, Tivenys 1, Mora la Nova 1, Camarles 2, Sant Jaume 2 i Deltebre 0, l'Ampolla 1. Líders, evidentment, tots els equips amb una victòria, l'Ametlla, el Pinell, l'Horta, l'Aldeana, l'Ulldecona i l'Ampolla.
Vols jugar a rugby?
Vols saber què se sent al formar part d'una melé?
Vols guanyar una Tux?
Vols viure en primera persona un tercer temps?
Ara pots. Els Taus d'Amposta Rugby Club Terres de l'Ebre busquen jugadors.
A què esperes? El rugby és el teu esport. Sigues un tau més.
Informa-te'n al telèfon de Xavier Abril, 657 648 491.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.